El govern espanyol planteja condonar part del deute autonòmic l'any que ve. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El finançament autonòmic i l'habitatge han centrat una conferència de presidents autonòmics a Santander que continua a aquesta hora, Joan Bota.
En un ambient molt polaritzat, Pedro Sánchez ha anunciat la convocatòria d'un Consell de Política Fiscal i Financera per fer una quitança del deute de les comunitats, incloses les 11 del PP, que a l'espera de reaccions a aquesta proposta de moment han fet front comú a la cimera d'avui.
Enviat especial a Santander, Àngels Lafuente.
Sí, Pedro Sánchez ha convocat la tan reclamada reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Serà el mes que ve i haurà de servir per impulsar que l'Estat es faci càrrec de l'endeutament de les comunitats autònomes. Per a Catalunya estem parlant de la condonació de 15.000 milions d'euros, un gest de Sánchez cap a Esquerra Republicana, complint el compromís assolit amb Aragonès.
Doncs precisament a Catalunya, Esquerra Republicana encara les últimes hores abans de la segona volta de les primàries que farà demà el partit.
Els militants hauran de triar entre Oriol Junqueras i Xavier Godàs, que avui se les han tingut en un tens cara a cara a TV3.
Quan recordes els 13 anys de presidència, crec que oblides, i crec que no és just, que 4 anys han sigut a la presó.
La repressió no pot ser sempre l'excusa introduïda emocionalment per no evolucionar com a partit.
Més coses. Cascada de denúncies de casos d'abusos sexuals durant la mili, arran del documental del 3CAT, et faran un home.
La bústia de denúncies que es va obrir arran de la seva missió ha rebut una setantena de denúncies d'agressions físiques, sexuals i de suïcidis de joves a l'exèrcit que mai s'han investigat. Sentiu Mireia Prats, coautora d'Et faran un home.
Estem rebent realment una mena de mito d'homes que era d'alguna manera el que buscàvem, no? Quan fem aquests documentals de denúncia social, d'uns fets històrics que han estat tan silenciats.
En la informació internacional, el centrista François Bayrou és el nou primer ministre francès.
El president del país, Emmanuel Macron, l'ha anomenat aquest migdia Bayrou, un històric del centre francès. Era un dels noms amb què s'havia especulat els últims dies i, de fet, ja havia estat a les travesses per assumir el càrrec fa 3 mesos.
I els rebels islamistes que han pres el poder a Síria criden a celebrar aquest divendres el derrocament del règim d'Al-Assad mentre continuen treballant per recuperar una normalitat que serà molt difícil d'assolir. Enviada especial a Damasc, Maria Alba Gilabert.
La celebració ha començat, ho ha fet després de la pregària del migdia d'aquest divendres, dia sagrat pels musulmans. Milers de persones omplen els carrers a peu o en cotxe, participant en una festa que pot durar hores.
Mentrestant, les pensions pujaran un 2,8 l'any que ve, tal com es va anunciar fa uns dies.
Avui s'ha publicat definitivament la dada de la inflació del novembre i, per tant, la mitjana de l'IPC dels últims 12 mesos, amb què es calcula la pujada de les pensions, ja és definitiva.
I avui, 13 de desembre del 2024, fa exactament 10 anys que va morir el periodista, escriptor i company d'aquesta casa, Joan Barril.
Per recordar-lo i homenatjar-lo, al matí de Catalunya Ràdio s'ha vestit amb les sintonies i el to del Cafè de la República. Hi han participat de 8 a 10 del matí membres de l'equip, col·laboradors, històrics d'en Barril i, òbviament, els oients del programa.
Si voleu recuperar aquest homenatge, el teniu disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Quan faltin 20 minuts per arribar a les 3, l'actualitat esportiva marcada per la prèvia dels partits de Lliga d'aquest cap de setmana i també per les notícies i els dubtes que genera la tornada del Barça al nou Camp Nou, que està prevista pel mes de febrer. Avui s'han presentat alguns detalls de com serà la mobilitat al voltant d'aquest estadi blaugrana, però amb el dubte de si es podrà concretar o no el mes de febrer com la data de tornada. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja amb retencions a les rondes de Barcelona, la ronda litoral amb cua des de Zona Franca fins al Port Vell i també des de la Barceloneta fins a la Zona Fòrum, una cua força llarga amb alguna part entremig on no hi ha retencions. També la ronda de dalt des de Pedralbes i fins a Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron en direcció al Nus de Trinitat en sentit contrari, des de l'Hospitalet fins l'enllaç amb l'autovia A2 a l'altura de Cornellà a causa d'un accident que talla 2 carrils perquè han topat un camió i un cotxe. També aturats a la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en direcció Barcelona. I pel que fa a la situació del transport públic, encara pot haver-hi algunes afectacions a les línies R11 i RGU de Rodalies per un robatori de cable de coure aquesta matinada a la infraestructura entre Massanet i Caldes de Malavella.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Han marxat les pluges, la neu, però s'ha quedat el fred?
Sí, el que passa és que de moment no és una invasió d'aire fred potent. Això sí, les properes nits, sobretot a l'interior, quan quedi més serè, ha de baixar més la temperatura, ho notarem demà al matí, i fora del Pirineu, algunes glaçades al voltant de 0 fins a 2 sota 0, i arriba una falca anticiclònica. Després de tants dies de pluja, 3, i tants dies de neu, 6 dies, doncs queda humitat a l'ambient, no ventila, no hi ha una tramuntana forta, i això vol dir boires. Boires que cada dia seran més fortes, més persistents, més espesses, a moltes valls interiors, també el prelitoral, la Vall de l'Ebre, la Conca de Tremp, Osona, els llocs típics, però especialment Catalunya Central i comarques de Ponent i l'Altiplà Central. Quan diem Altiplà Central ens referim al sud del Solsonès, la Segarra, l'Alta Noia, principalment. Aquesta boira, fins i tot, doncs, podria durar tot el dia, tant dissabte com diumenge, i cada cop més freda. Diumenge i dilluns podria ser gebradora al Pla de Lleida. I a part d'aquesta boira, doncs un cap de setmana que ens portarà sol al Pirineu i a la costa, demà a la tarda alguns núvols, demà al vespre alguna petita nevada a 900 metres a la Vall d'Aran nord del Pallars Sobirà, i diumenge, encara al matí i migdia, pot nevar la Vall d'Aran cap a aquests 900, 1.200 metres, a la resta sol, i entraria el vent moderat a fort al Pirineu i, sobretot, cap a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre, Baix Camp, amb ratxes superiors als 80 km per hora. Però vaja, tornaria la calma i la boira gran part de la setmana que ve.
No, bé, doncs ho estarem pendents durant tots els dies. Dani, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El president espanyol Pedro Sánchez planteja a les autonomies negociar a partir d'aquest mateix mes de gener la condonació de part del deute autonòmic que passaria a assumir l'Estat i a negociar un nou model de finançament. Sánchez ho ha proposat a la conferència de presidents autonòmics que s'està fent a Santander, a Cantàbria, i que és la més polaritzada dels últims anys. Enviades especials a Santander, Àngels Lafuente, Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia.
Àngels, comencem per tu. Sánchez parla d'un nou finançament que blindi, diu, la solidaritat.
Sí, i és que Pedro Sánchez encetava la conferència de presidents reclamant la cooperació territorial, un desig de diàleg per buscar el consens en qüestions com el finançament autonòmic, la immigració o l'habitatge, que ha provocat el rebuig frontal dels presidents populars.
Y lo vamos a hacer desde el espíritu de colaboración, de concertación y con ese ánimo constructivo que siempre ha caracterizado estas reuniones, estas conferencias de presidentes y presidentas.
Sánchez ha acompanyat aquesta voluntat de consens amb l'anunci esperat i reclamat pels de Feijóo de celebrar el mes que ve el Consell de Política Fiscal i Financera per impulsar que l'Estat es faci càrrec de l'endeutament de les comunitats autònomes, que en el cas de Catalunya representa la condonació de 15.000 milions d'euros. Una proposta que ja va pactar a Palau, Pere Aragonès i Pedro Sánchez i que va servir com a condició per investir el president espanyol. I avui Sánchez ha posat sobre la taula acordar entre tots un nou model de finançament autonòmic que faci compatible la fórmula multilateral de negociació amb la negociació directa entre dos governs.
I en aquesta cimera, Núria, el president català Salvador Illa ha evitat el xoc amb la resta d'autonomies i ha defensat un nou model per Catalunya que sigui, diu, solidari.
Doncs sí, conscient de l'ofensiva del PP en contra del finançament singular per Catalunya, el president de la Generalitat ha posat avui el focus amb el caràcter solidari que defensa també en el nou model propi sense desgranar-lo avui, això sí, específicament. Salvador Illa ha insistit que Catalunya vol un finançament solidari amb la resta d'Espanya, intentant rebaixar el rebuig frontal del PP i al mateix temps carregant contra el model fiscal de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, el cap de l'executiu català, el considera deslleial. En la seva intervenció, el president Illa també ha volgut fer-se fort amb la necessitat d'un model propi sense citar-lo avui, però posant en valor que totes les comunitats autònomes coincideixen que el finançament autonòmic actual s'ha de revisar i actualitzar perquè ja no dona resposta als reptes de cada comunitat i a reforçar la necessitat de canviar ja el sistema per grans qüestions de país com la sanitat. Finalment, el president de la Generalitat ha reivindicat el camí de la cooperació per arribar a un acord en aquest terreny i insistint que no vol confrontació, ha proposat celebrar la propera conferència de presidents autonòmics a Barcelona.
Tot i aquestes paraules, podríem dir que conciliadores de Salvador Illa, Àngels, el Partit Popular, que governa la majoria d'autonomies, ha fet un front unitari en contra d'un model singular econòmic per Catalunya.
Sí, els 11 presidents autonòmics del PP rebutgen de ple el pacte de finançament dissenyat per a Catalunya. Insisteixen que trenca la solidaritat territorial i que, lluny de millorar el finançament, l'empitjora. Una posició enrocada dels populars que feia preveure una cimera abocada al desacord. El ministre Ángel Víctor Torres verbalitzava el temor a l'entrada de la reunió, mentre la portaveu del PP, Cuca Gamarra, insistia a col·locar Sánchez sota les exigències d'Esquerra i Junts.
No es la naturaleza la conferencia de presidentes de venir con frentes comunes de los partidos políticos, ¿no? Con lo cual es un mal preámbulo, ¿no? Nosotros venimos desde el gobierno de España con toda la voluntad de caminar.
Es la demostración de un gobierno, el de Pedro Sánchez, que está en la absoluta parálisis. Y sobre todo porque es reo de los independentistas y de sus socios.
La conferència de presidents continua a porta tancada i tot fa preveure que acabarà amb les posicions enfrontades entre el govern espanyol i els barons populars tan allunyades com estaven a l'arribada al Palau de la Magdalena aquí a Santander.
A la segona hora del Catalunya Migdia intentarem esbrinar si s'ha arribat alguna mena d'acord, que no fa pinta, i analitzarem el que ha passat aquí a Santander amb la reunió de tots aquests presidents autonòmics. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Mentrestant, els candidats a presidir Esquerra Republicana, Oriol Junqueras i Xavier Godàs, esgoten les últimes hores de campanya amb la tensió disparada després de l'últim cara a cara. Demà la militància decidirà qui dels dos agafa el timó del partit i avui s'han enfrontat per tercera vegada en menys de 24 hores, Albert Prats.
Sí, ha sigut als matins de TV3. Junqueras i Godàs se les han tingut per la responsabilitat de l'exlíder d'Esquerra després de l'1 d'octubre.
És una manca de respecte a la militància d'Esquerra Republicana i a l'audiència dir que no hi havia res preparat, perquè és evident que la Hisenda estava a punt i estava preparada.
Vosaltres, el 2020 mateix, escriviu un llibre que confirma que no hi havia res.
I Godàs també ha acusat Junqueras de fer servir la repressió com a cortina de fum per desentendre's del partit en el seu pitjor moment.
Quan recordes els 13 anys de presidència, crec que oblides, i crec que no és just, que 4 anys han sigut a la presó.
La repressió no pot ser sempre l'excusa introduïda emocionalment per no evolucionar com a partit.
No ha estat fàcil, però finalment han parlat d'estratègia de futur en una campanya en la qual s'ha parlat, i molt, de joc brut.
No heu d'intentar donar carnets de puresa ideològica ni nacional a ningú.
Vosaltres plantegeu que heu d'agradar a tothom i que heu de pescar d'aquí i d'allà, i d'aquesta manera el que pronostico és que anirem a pitjor i tindrem més patacada.
Demà els 8.000 militants tornaran a votar en segona volta per decidir ara sí qui dels dos agafa les regnes del partit pels pròxims 4 anys.
I el documental Et faran un home, del 3CAT, que denuncia la violència durant la mili, ha rebut una setantena de casos nous en només 10 dies. Majoritàriament són agressions físiques, però també hi ha casos d'abusos sexuals i de suïcidis de joves que mai s'han investigat, Marriera.
La bústia de denúncia que es va obrir arran de l'emissió del documental del Sense Ficció dimarts de la setmana passada no ha parat de rebre mails i trucades d'homes que van viure casos similars durant el servei militar obligatori. És el cas de l'Andreu Castellà, que relata que dormia amb un matxet a la caserna de Galícia on va fer la mili després que una nit un grup de veterans l'intentessin violar. Són declaracions a TV3.
Em van agafar entre uns quants, em van baixar els pantalons de pijama i em feien córrer els crancs, doncs, pel cul, per aquí, per les cames, per l'esquena, fins que en un moment donat va haver un dels que m'aguantava que li va dir a un altre: "Ahora, follatelo." Em van obrir les cames i quan vaig notar que no m'apretaven tant, que no m'agafaven tan fort, me'ls vaig poder desempallegar a base de patades.
El 3CAT també ha rebut el testimoni de familiars de joves que es van suïcidar mentre feien el servei militar, com ha explicat a Catalunya Ràdio Mireia Prats, coautora del documental.
Els que ens escriuen que són familiars d'homes, de nois joves que es van suïcidar, sí que hi ha famílies que ens estan demanant d'agrupar-se, perquè aquest és un altre dels inputs que ens està entrant a la bústia de denúncia, que és famílies que els hi van retornar el seu fill o el seu germà amb un fèretre i enterreu-lo, que s'ha suïcidat. Ens estan entrant morts no investigades, morts que no es van esclarir mai.
L'equip del programa Et faran un home es vol centrar principalment en casos dels anys 80 i 90 ja en democràcia.
Falta un minut per arribar a un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa per la publicitat i en tornar la informació internacional. Començarem a França.
Catalunya migdia.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I, com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort, les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compra'n per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 euros.
Aquestes festes regala emocions amb la presència. Un thriller sobrenatural en clau de comèdia a la Villarroel. Regala teatre. És fàcil. És especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Caprabo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domeny.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
Catalunya migdia.
Passa un minut d'un quart. França ja té nou primer ministre. És el centrista François Bayrou, un aliat històric del president Macron que té com a principal encàrrec no seguir la sort del seu predecessor. El conservador Michel Barnier li traspassarà el poder aquesta mateixa tarda, 9 dies després de caure en una moció de censura de l'esquerra i l'extrema dreta. Eva Pineda, bon dia.
Hola, bon dia.
Un nomenament, aquest de Bayrou, que s'ha fet pregar.
Sí, tant Macron ha rebut Bayrou a primera hora a l'Elisi, però ha ajornat l'anunci tant com ha pogut. El secretisme ha marcat les consultes del president, conscient que els seus ho tenien difícil i que el candidat socialista exigia massa. Cada nom que es feia públic suposava una allau de crítiques del nou Front Popular, que va guanyar les eleccions, o de Reagrupament Nacional, que va quedar tercer. Tot i que Marine Le Pen creu que Bayrou és la continuació del macronisme, el seu home fort, Jordan Bardella, ha dit que a priori no el censuraran. Pel que fa a les esquerres, l'ecologisme ja vaticina un vot en contra si no canvia de política econòmica i de ministre de l'Interior.
I, mentrestant, qui és aquest François Bayrou?
Doncs és un veterà que porta 40 anys a la política francesa, incansable defensor de les polítiques de centre, ara al capdavant del moviment demòcrata Modem. És alcalde de Pau, al Departament dels Pirineus Atlàntics. Té 73 anys, dels quals n'ha passat 7 esperant accedir al Palau de Matignon. Tot i haver estat un polític clau per a l'ascens de Macron, aquest estiu es mostrava convençut que mai seria nomenat. Aquesta tarda, a les 5, es convertirà en el quart primer ministre del president francès en menys d'un any i el 7è des del 2017.
I mentrestant, els rebels de Síria intenten capitalitzar l'alegria per la victòria amb les celebracions d'avui al carrer. Primera pregària des de la caiguda de l'Assad. El líder dels islamistes, Abu Muhammad al-Julani, ha instat la gent a convertir la jornada en una festa. Les noves autoritats s'han fet visibles des de la mesquita dels Omeies, a la capital, a Damasc, mentre apliquen, això sí, els primers canvis, com ara eliminar els racionaments en la compra d'aliments i de benzina. Enviats especials a Damasc, Maria Alba Gilabert, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bon dia.
Bon dia. Milers de persones omplen els carrers de Damasc en una festa que pot durar hores. Ha començat després de la pregària del divendres, el dia sagrat dels musulmans, a la que s'ha fet a la mesquita dels Omeies, una de les tres principals de l'islam, i han participat el primer ministre i el líder de l'HTS, el grup armat que ha liderat l'ofensiva que ha fet caure el règim. A la sortida, alguns fidels, els més joves, es feien retrats portant les armes dels milicians islamistes que els hi cedien sense problemes. Altres sortien cridant consignes. La més escoltada, l'habitual de la primavera àrab siriana, una, Síria és una. En altres punts de la ciutat, a peu o en cotxe, s'estan produint marxes de la victòria, totes enmig de crits, sorolls de clàxon, cants i balls.
I aquesta eufòria a la capital, a Damasc, esdevé tensió a la zona del Kurdistan, on encara hi ha enfrontaments entre les forces kurdes i les milícies pro-turques. Les autoritats autònomes han tret l'exèrcit al carrer per evitar que avui es repeteixin els aldarulls que hi va haver ahir entre les dues comunitats, mentre exhibeixen complicitat amb el nou poder. Enviat especial a Raqqa, al Kurdistan. Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia.
El govern de l'autoritat kurda s'esforça en mantenir l'statu quo actual tant a tota la regió del nord-est sirià que ara mateix controla com sobretot a Raqqa, ciutat de majoria àrab. L'exèrcit kurd ha sortit avui al carrer per assegurar-se que no es produeixen disturbis com els d'ahir, mentre les institucions governamentals insisteixen que no volen enfrontar-se a ningú. Hem pogut parlar en exclusiva amb el governador de Raqqa, Mashleb al-Turkan, que és àrab, però advoca perquè l'administració de domini kurd continuï controlant la ciutat.
Per tal d'establir un consens amb el govern central de Damasc, confirmem que som part de l'estat sirià i del seu entramat social, tant els líders de les tribus àrabs com la resta de població. La província de Raqqa és part de l'estat de Síria.
El problema és que Raqqa és un carmel molt llaminer per als islamistes radicals, tant pel seu valor estratègic com simbòlic. Va ser durant 5 anys la capital a Síria del califat d'estat islàmic i alguns jihadistes somnien en tornar a aquella època.
Encara hi ha cèl·lules dorments d'estat islàmic. Estan esperant el moment per ressorgir, prendre el control de Raqqa i d'altres ciutats, i des del cor de Raqqa tornar a amenaçar el món.
Avui es preveia un dia tens, per xarxes socials es convocaven protestes en contra del control dels kurds a la ciutat a la sortida de la pregària dels divendres, però l'enorme desplegament militar kurd ha desactivat aquesta amenaça, això sí, de moment.
Deixem la informació internacional, tornem a casa nostra, perquè es confirma que les pensions pujaran l'any que ve un 2,8% després que l'Institut Espanyol d'Estadística ha publicat la dada definitiva de l'inflació del novembre per fer la mitjana dels últims 12 mesos, que és la que marca aquest increment, Pilar García.
Així doncs, la pensió mitjana a Catalunya, que és de 1.311 euros bruts mensuals, amb 14 pagues, pujarà uns 36 euros al mes, més de 500 a l'any. Pel que fa a les dades d'inflació, ha pujat 6 dècimes al novembre a Catalunya, fins al 2,6%. En un any s'han encarit sobretot els serveis de la llar, la llum, prop d'un 20%, i el gas, més d'un 9%, i també els hotels i restaurants. L'alimentació ha tingut un increment més moderat. Des de Comissions Obreres, Carlos Gutiérrez destaca que els treballadors han guanyat poder adquisitiu si es mira la dada de l'IPC i els increments salarials als convenis. Però l'encariment de l'habitatge malmet aquesta millora.
El fuerte aumento del precio de la vivienda, que no está recogido en el IPC, desborda la capacidad de pago de los hogares y dispara el esfuerzo económico que deben destinar a la vivienda.
A Catalunya, els convenis firmats aquest any recullen un increment salarial mitjà del 2,9%.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè fons de la direcció dels Mossos d'Esquadra sostenen que la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que va sortir de la Junta de Seguretat de Catalunya, el 112, respon a criteris tècnics i per agilitzar el contacte entre ells. Apunten que aquests cossos policials s'han integrat en el sistema automàtic d'alertes que activa el 112 en funció del tipus d'alerta, per exemple, en casos de catàstrofes naturals o atemptats en què es necessiten tots els recursos disponibles. Aquests arguments arriben pocs abans de la compareixença al Parlament del president de la Generalitat per explicar precisament els resultats d'aquesta Junta de Seguretat, Miquel Jarque.
Sí, respecte a la possibilitat d'activar directament policies nacionals i guàrdies civils en delictes comuns en funció de la seva proximitat al lloc dels fets, aquestes fonts de la Direcció Operativa dels Mossos asseguren que no serà possible, d'una banda perquè la policia catalana és la Policia Integral de Catalunya i de l'altra argumenten a aquesta emissora perquè els efectius dels Mossos són molt superiors. Altres fonts del cos apunten certa inquietud per si hi ha modificacions en el que s'anomena l'arbre d'actuacions, que és l'organigrama que determina qui s'activa en funció de l'emergència. Totes les fonts policials admeten que aquest punt de la Junta de Seguretat no s'ha acabat d'explicar bé i confien que a nivell polític el president Salvador Illa es vegi dimecres al Parlament els recels que s'han generat.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Una pausa i ara continuem.
Catalunya migdia.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tota Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Saps que si et subscrius ara a El Periódico t'emportes un xec regal de 15 euros a Amazon.es?
I quin és el truc?
Això, que la teva subscripció es converteix en 15 euros per a les compres de Nadal a Amazon.es.
M'encanta la màgia.
Doncs aprofita. Només ara. Només amb El Periódico.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les Malalties Respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Gairebé totes les escoles de Catalunya superen els valors màxims recomanats per l'OMS de contaminació per diòxid de nitrogen. Dels 79 centres educatius analitzats a Catalunya, el 87% incompleix el valor màxim que Europa obligarà a complir a partir del 2030. Ho conclou un informe realitzat per Ecologistes en Acció i Revolta Escolar que alerta que la contaminació a Catalunya és generalitzada, Sara Canyete.
Ferran Campillo, pediatre de l'Hospital d'Olot i coordinador del grup de treball de salut mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria, alerta dels riscos d'aquesta situació per la salut dels infants.
La contaminació de l'aire afecta molt especialment abans del naixement amb un augment dels riscos reproductius com els avortaments espontanis, com els parts prematurs, el baix pes del naixement. Ja en l'etapa infantil veiem un augment de diferents patologies respiratòries, molt especialment asma, bronquitis de repetició, bronquiolitis, afecta el cervell en desenvolupament.
Demanen solucions urgents i, com a mesura pal·liativa, proposen que el trànsit al voltant dels centres educatius es limiti a un únic carril. De les ciutats analitzades, Barcelona és la que té els pitjors resultats i, fins i tot, hi ha 4 escoles que superen el límit legal de contaminació permès actualment. Revolta Escolar ha convocat noves mobilitzacions aquesta tarda a la capital catalana per exigir a l'administració que actuï.
I mentrestant, aquest serà el primer cap de setmana d'esquí de la temporada al Pirineu català. Els remuntadors ja estan en marxa a la majoria de les estacions, que obren portes amb bones condicions de neu i amb bones perspectives. Pau Rovira.
El Pirineu de Lleida, Port Ainé, ja funciona al 100% amb 15 quilòmetres esquiables. Gemma Tost és la directora de Port Ainé i d'Espot.
Els caps de setmana abans de Nadal no solen ser uns caps de setmana molta afluència, però com que per a Puríssima no hi havia neu, suposo que la gent en té moltes ganes, que les imatges al final criden molt, i entre les nevades que hem anat tenint a les estacions i a tot el Pirineu, la gent tindrà moltes ganes de pujar, o sigui que esperem una bona afluència.
Avui, Taüll, hi ha 12 quilòmetres esquiables i Espot 4. Al Port del Comte obren amb 3 pistes de moment. Baquera Baret ja es va posar en marxa ahir i avui ja amplia domini esquiable i alguns ja han fet les primeres baixades.
Aprovechar una nieve tan buena recién caída. Fantástico. Nunca había empezado la temporada tan bien como hoy.
Somos un grupo de toda España, de Murcia, de Béjar, de Madrid. Estábamos esperando que abriera la estación, que está al principio de temporada y que sea muy buena temporada para todos.
Tavascan es l'única estació del Pi que no està a punt i obrirà la setmana que ve. Al Pirineu de Girona, la Molina ha obert 11 pistes i Masella ja funciona des de dimarts. Demà s'estrenaran Vallter i Vall de Núria. També es preveu que entre avui i demà obrin tots els complexos d'esquí nòrdic.
Es perd la pista de la coneguda com a Noia de Portbou, la jove que va aparèixer penjada d'un pi en aquest municipi de l'Alt Empordà ara fa 34 anys. Les excavacions a les fosses comunes del cementiri de Figueres a l'Alt Empordà, que es fan a petició de la família, no han donat resultat. Es creia que l'havien enterrat allà, però no s'ha trobat cap mostra seva entre els 200 cossos detectats. Anem a Figueres, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Es buscava un cos embalsamat d'una noia jove dins una bossa blanca i això no s'ha trobat. Tampoc cap resta humana que quadri amb la italiana Evi Rauter, la noia de Portbou. Va aparèixer penjada d'un arbre l'any 1990 i el programa Crims la va identificar fa uns 2 anys i mig. Es va saber que l'havien enterrat a un nínxol d'aquí del cementiri de Figueres i que l'any 2001, segons la documentació del cementiri, les restes d'aquell nínxol es van traslladar a la fossa comuna. Ens ho ha explicat el forense que ha dirigit l'operació, Narcís Bardalet.
Podem dir, doncs, que la pista de l'Evi s'ha perdut?
Sí, s'ha esfumat.
No hi ha cap fil d'on tirar?
Ja, aquí no hi és. Però tots els tècnics del cementiri ens diuen està aquí, està aquí, està aquí, està aquí. Doncs no està. Sensació de frustració, però de que s'ha fet tot ben fet.
Entre les hipòtesis de què pot haver passat, potser el cos s'ha descomposat molt ràpid, tot i que es considera poc probable, o que les anotacions sobre el nínxol on es trobava són incorrectes.
i troben un crani en un banc a la plaça de l'Om, a Sant Cugat del Vallès, al Vallès Occidental, just davant del monestir, amb una nota on hi diu que es tracta d'un mort de la Guerra Civil. Els Mossos han fet l'aixecament del crani i els forenses ara n'investiguen l'origen, Mònica Mas.
El crani estava dins d'una caixa de cartró i, segons la policia forense, es tractaria de restes humanes en una primera anàlisi ocular. Tot i això, creuen que no hi ha indicis de criminalitat. La regidora de Memòria Històrica de l'Ajuntament, Esther Madrona, ha donat detalls de com ha anat la troballa del crani.
Es van trobar unes senyores que passejaven pel matí, s'han acostat al museu a avisar-nos i, per tant, aquí estem. Investigació oberta.
El crani i la caixa estan custodiats ara a la comissaria dels Mossos d'Esquadra Rubí.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè els temporers agrícoles podran tornar a tenir contractes eventuals i no només fixos discontinus com en els últims anys, ara són dos quarts. Les organitzacions agràries asseguren que això els facilita la feina i els resta burocràcia, però les entitats socials lamenten que es fomenta la inseguretat laboral dels treballadors. Noelia Caselles, Lleida, el canvi es fa modificant l'Estatut dels Treballadors.
Bon dia, sí, a partir d'una esmena del Partit Popular i Junts a la llei contra el desaprofitament alimentari. El diputat de Junts per Lleida, Isidre Gavín, ho argumenta pels inconvenients que suposava per a la pagesia.
Això és una aberració, no ha funcionat, ha sigut un fracàs, és lent, no troben els treballadors, si no els troben no podem contractar un altre treballador fins al cap d'un temps, és un desastre.
I ho ratifica Jaume Pedrós, d'Unió de Pagesos.
Reclamàvem els treballadors que tenien l'any abans i de cop ens diuen la vigília que no podem vindre perquè tenien una altra cosa o simplement no es presentaven. Això causava que el pagès, la vigília d'empeçar a collir, s'havia de buscar gent per aquí i per allà.
Ara bé, l'obligació de fer contractes fixos discontinus es va establir per reduir la temporalitat. Per això, organitzacions com Fruita amb Justícia Social lamenten aquest canvi. Llibert Reixac és un dels portaveus.
Agreujar les situacions que ja vivim cada any. Persones que arriben sense contracte, persones que no tenen com viure i persones que acaben dormint al carrer.
Els contractes eventuals ja tornaran a ser una realitat en la pròxima campanya de la fruita.
Passar una mica més d'un minut de dos quarts, fem una pausa i de seguida, la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Catalunya migdia.
L'Agència Catalana de Notícies i 3CAT us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès.
Feeling the Sync.
El podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana. Tot el que projecta Catalunya al món.
2024 has been an exciting year in Catalonia. This week on Filling the Sync, we'll be reviewing the best and the worst of this year's news, as well as looking ahead to see what's in store for next year.
Filling the Sync, amb Beth Cohen, cada dissabte a l'app web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Passant 3 minuts de dos quarts, atenció als nostàlgics. Segur que l'heu reconeguda. És la sintonia inconfusible de El Cafè de la República, un programa que va trencar motlles i que va dirigir i presentar Joan Barril. Avui que fa 10 anys de la mort d'en Barril, al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell li ha retut un emotiu homenatge tornant a la ràdio tranquil·la amb membres de l'equip del Joan Barril, col·laboradors del Cafè de la República i també molts oients. Se l'ha recordat així.
Bona nit, són les 9. Així va començar durant 9 anys i en més de 1.500 ocasions al Cafè de la República de l'amic i enyorat mestre Joan Barril.
Avui fa 10 anys, a aquesta hora, sabíem...
10 anys.
i en canvi el tenim molt present, molt present amb la manera de fer, amb la manera, no?, d'afrontar els programes, dels reptes, no?, professionals de cadascú.
Joan, quin personatge històric vols ser tu? I el Barril deia, jo vull ser Espinosa, perquè és l'últim home que ho va saber tot, de tot el coneixement disponible al seu moment.
La ràdio pública és de les oients, no dels poders que la subvencionen. No som professionals, només som ciutadans.
El respecte per la paraula, la vocació de que el programa durés el que durés, que hi haguessin moltes mirades.
Era un home molt tendre, era un home molt proper, era un home molt amic dels seus amics.
I recordo que sopàvem tot escoltant la ràdio, com feien els meus avis, no? I, francament, era un moment entranyable, no?
Nosaltres, des de casa, suposo que els hi passa als altres oients, us vivim molt a vosaltres.
No, jo sentia la ràdio a casa amb ma mare. Potser és el primer record de ràdio que tinc. La veritat és que per mi és emocionantíssim.
Doncs vinga, visca el Barril i visca el Cafè de la República. Passant 5 minuts de 2 quarts, més coses.
The Game Award goes to... Neva!
Neva, ara ho heu sentit. La nova creació dels barcelonins Nòmada Studio ha guanyat el premi a millor joc d'impacte social als Game Awards. Aquests guardons, considerats els Oscars dels videojocs, s'han entregat aquesta nit a Los Angeles, Montse Mas.
Nòmada Studio ja va recollir el mateix premi el 2019 per Gris, el seu primer videojoc, i ara, només 5 anys després, ho ha tornat a fer amb el seu nou treball, Neva, una delicada aventura sobre la relació entre pares i fills protagonitzada per una nena i una lloba. En declaracions a Catalunya Ràdio, Conrad Rosset, director artístic i cofundador de l'estudi, considera la notícia un fet extraordinari.
Estem molt, molt, molt contents. La veritat és que guanyar un Game Award, bueno, és una fita històrica, i guanyar de 2 ja ni et dic, perquè crec que cap estudi català ni espanyol ha guanyat mai 2 Game Awards. És una història que parla sobre la maternitat, la paternitat, l'impacte que té, no?, el teu fill, no?, a la teva vida, i estic molt content que reconegui, no?, aquest missatge emocional.
El premi al millor videojoc de l'any als Game Awards ha estat per Astrobot, l'aclamat joc de plataformes de l'estudi japonès Team Asobi.
I seguim amb bones notícies.
Hey, Bob, tio, quant de temps, eh?
Avui és un gran dia pel cinema català. Avui hi ha 5 estrenes a les sales que arriben. Malgrat tot, l'atenció l'acapara un dels nous superherois de Marvel, Marc Garriga.
Sí, parlem del cinema català. Per començar, s'estrenen 5 produccions catalanes i 2 pel·lícules més en versió en català. N'hi ha 3 d'animació, l'esplendorosa Rock Bottom, inspirada en la vida i la música de Robert Wyatt, Mariposes Negres, sobre les conseqüències del canvi climàtic, i la infantil Nico, Més enllà de l'aurora boreal, tercera part de les aventures d'aquest ren volador que arriba de Finlàndia. A més, s'estrena la tendra L'edat imminent, el biopic sui generis Es el enemigo, la pel·lícula de Gila, un film de terror queer, Tu no eres jo, i Les filles del califat, un retrat sobre el poder de captació del Daesh a Síria. I aquest nou superheroi cridat a dominar la cartellera és Kraven the Hunter.
Pues, your mother is dead.
I aquesta és la veu de Russell Crowe, és el seu màxim reclam. Aquest Kraven the Hunter forma part de l'univers de Spider-Man, i com les pel·lícules anteriors de Venom, Morbius i Madame Web, és un film oblidable, com també ho és la cinta de terror La maldició del Queen Mary. Els films realment interessants que s'estrenen avui són la francesa Cuando cae el otoño, el thriller sobre el perdó i l'amistat a la tercera edat de François Ozon, i 2 documentals, Daomei, sobre colonialisme, Os d'Or a Berlín, i Anselm, de Wim Wenders, sobre l'artista contemporani temporali Anselm Kiefer.
I segur que ho heu notat, pràcticament ja és aquí. Ja som gairebé a Nadal. I el Barcelona Festival de Nadal transformarà la plaça Catalunya de Barcelona en un gran escenari amb una programació per tots els públics i, a més, gratuïta. Es podran veure 25 espectacles diferents entre el 20 i el 30 de desembre, Marta Vives.
Serà una programació eclèctica multidisciplinar pensada per totes les edats i assequible a tothom. En total seran 17 companyies d'arts escèniques que actuaran en més de 300 funcions en horaris de matí, tarda i nit en una plaça Catalunya convertida en un escenari molt especial. Carles Piera és l'escenògraf.
Les finestres ens simbolitzen la llar i alhora la finestra ens simbolitza el que hi ha fora, el poder observar el que hi ha a l'exterior, el que hi ha a la plaça, que en aquest cas serà teatre.
Una desena dels muntatges seran estrena absoluta, com per exemple el de la companyia Animal Religion, titulat Natal. Quim Girón n'és el director artístic.
És un espectacle que hi ha circ, hi ha música, hi ha llum, com és la companyia Animal Religion, però també hi ha nens i nenes que estem molt interessats a obrir aquesta porta també, a donar-los veu.
Entre les actuacions musicals que s'hi podran veure hi ha noms com els de Alidé Sanz, Sergi Carbonell o Alba Careta.
Segur que també molts ho heu reconegut. La gira Búnquer Confidencial amb en Peyo, en Jair Domínguez, la Neus Rossell aterrarà al Teatre Coliseum de Barcelona el 6, 7 i 8 de juny. Era l'últim teatre que havia d'anunciar i ho ha avançat en Peyo mateix al programa que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio.
Deixem agrair a tots els bunquerins i bunquerines que la resta de teatres ja estan les entrades exaurides des de fa temps. I ens quedava només Adolf Hitler per decidir, que us ho puc anunciar ara. La biografia d'Adolf Hitler es farà el cap de setmana del 6, 7 i 8 de juny al Teatre Coliseum de Barcelona.
Des de fa un parell d'hores que en què s'ha fet l'anunci s'han venut més de 1.500 entrades i, de fet, al principi s'ha arribat a col·lapsar el servidor de la pàgina web del Corral.cat, on s'han de buscar les entrades. En aquesta gira s'expliquen 11 biografies de personatges coneguts en 11 teatres diferents arreu del territori i ho fan en exclusiva perquè aquests programes no s'emeten en antena. Falten 20 minuts per arribar a les 3. Arriba la informació esportiva.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I us ho hem dit a les dues quan començàvem. Avui el Barça i l'Ajuntament han presentat el pla de mobilitat per al retorn al nou Camp Nou amb la idea que sigui el mes de febrer. Però, Ramon Salmurri, això, tornar al mes de febrer, serà realment així?
Continua la nebulosa al voltant de la data de retorn a l'Spotify Camp Nou, fins al punt que avui, a l'auditori del Futbol Club Barcelona, Barça i Ajuntament han exposat com serà aquest retorn al nou Camp Nou. Ara en parlarem, però, de moment, sense fixar-hi una data. Fins al punt que, quan se li ha preguntat al regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, si descartava que el Barça acabés la temporada a l'Estadi Olímpic, ha fugit d'estudi.
Bueno, avui estic com a regidor de l'Esports, no d'Esports, però l'Ajuntament de Barcelona estarà al costat del club, evidentment, per facilitar el que hagi de facilitar i perquè el club pugui desenvolupar la seva activitat com fins ara.
Per tant, responent a la teva pregunta, som on
no en podem assegurar al 100%.
A tot això, avui el club ha presentat el Pla de Mobilitat Sostenible, que bàsicament persegueix una reducció del transport privat i, en conseqüència, un augment del desplaçament a peu i el transport públic. De moment, de manera provisional, de cara al retorn aquest en primera instància de 65.000 espectadors. La previsió és que en total acabin sent un 108.000 espectadors al nou Camp Nou.
I a tot això, Salmo, l'equip, el primer equip blaugrana, juga diumenge Lliga contra el Leganés sense el seu entrenador a la banqueta.
Es manté el càstig a Hansi Flick. Apel·lació ha desestimat el recurs del Barça. No ha tingut en compte els arguments presentats pel conjunt blaugrana i, per tant, manté els dos partits de sanció pel tècnic. I, mentrestant, diumenge pot ser el dia de la recuperació i reaparició de Ronald Araujo. I avui, bones notícies per Hansi Flick. A l'entrenament, Ansu i Christensen han començat a fer part del treball amb el grup.
El Barça, doncs, que juga el seu partit de Lliga diumenge, però els altres dos equips catalans de primera juguen demà dissabte. El Girona fa 4 partits que no guanya i 3 que no fa cap gol. I demà ha de jugar al camp d'un Mallorca que aquest any també lluita per classificar-se per les competicions europees, com voldria fer Mitchell i el Girona, Eduard Solà.
Sí, Mitchell va dir la setmana passada que estava convençut que poden lluitar per tornar a jugar a Europa la temporada que ve. Això sí, hauran de millorar molt la part ofensiva, perquè, com dius, no han pogut marcar en els 3 últims partits al camp del Logroñés a la Copa i a Montilivi davant el Madrid a la Lliga i contra el Liverpool a la Lliga de Campions. Ara torna a la Lliga i el Girona jugarà al camp d'un rival que té 2 punts més a la classificació i encara un partit menys. Mitchell diu que els 3 pròxims partits abans d'acabar la primera volta, demà al camp del Mallorca, divendres de la setmana que ve a Montilivi contra el Valladolid i el primer de l'any, l'11 de gener, al camp de l'Alavés, seran claus pel seu futur.
Són 3 partits que queden de la primera volta i hem de veure què fem per estar més a dalt o més a baix. Són molt importants les 3. Primer, clar, i és un equip que està per sobre de nosaltres i de guanyar estarem per sobre nosaltres. I fins al final de la primera volta necessitem guanyar partits per estar a dalt. I li he dit a l'equip que són 3 partits claus per afrontar la segona volta.
creixi sancionat i Sigankov i Angel Herrera i Miovski, que continuen lesionats, són les baixes que té el Girona pel partit de demà.
Doncs demà, que juga el Girona, també juga l'Espanyol, rebrà l'Osasuna de l'ex-blanquiblau Vicente Moreno. El partit és a les 2 del migdia, a Cornellà al Prat, i torna a ser molt important per mirar de sortir de la zona de descens, Sergi Andreu.
Sí, després de la derrota a Getafe, l'Espanyol té ara una nova oportunitat per sumar 3 punts que donin una mica de tranquil·litat. Els navarresos són setens amb 24 punts a tocar de les places europees. El tècnic blanc i blau, Manolo González, ha reconegut que a l'equip li aniria bé una mica de paciència, però que entén que això és difícil perquè el club arrossega un pessimisme endèmic de fa temps que no els ajuda.
Sí, yo creo que lo que estamos arrastrando, los que estamos aquí a día de hoy, pues es la, bueno, un poco los años anteriores. Esto creo que es una obviedad, que todo lo vemos, que hay, pues bueno, ese pesimismo, ese miedo, que yo lo entiendo, que es lógico que esté ahí, porque con muy buenas plantillas el equipo no ha conseguido mantener la categoría. Yo ya sabía que el año iba a ser duro y por momentos de ganar, cuando ganamos todo es la hostia y cuando perdemos, pues hay ese pesimismo, pero que viene también arrastrado otros años.
Els jugadors al vestidor són conscients del que s'hi juguen demà.
La gente dentro del vestuario está preocupada, está fastidiada y están con ganas de sacar esto adelante. Así que son los primeros que por su interés, son los primeros que les interesa que esto vaya bien.
No hi seran Jofre i Omar, que estan sancionats. Tornarà a la convocatòria al central Calero.
Demà, doncs, que juguen Girona i Espanyol, i també juga al Madrid. Ho farà al camp del Rayo Vallecano, sense Mbappé, que, tot i això, el Valserra no està descartat per jugar la setmana que ve a la Copa Intercontinental.
El francès no jugarà demà a Vallecas perquè tot just es va lesionar dimarts, però la setmana que ve viatjarà a Qatar per disputar la Copa Intercontinental, tal com ha confirmat Carlo Ancelotti.
Bueno, Mbappé no es algo muy serio, no va a estar por el partido, viajará a Qatar a verse sin riesgo puede jugar o puede jugar una parte del partido. Comunque viaja, porque pensamos que la lesión se la puede recuperar.
Un Ancelotti que també ha reconegut que no fa gaire rotacions perquè té una plantilla curta i no vol cremar els jugadors més joves. Ha comentat que la banqueta del Madrid no és de més risc que la d'altres clubs i ha defensat Pep Guardiola quan se li ha preguntat per la crisi de resultats que travessa el tècnic català amb el City.
Estos últimos resultados del equipo no cambia nada de lo que yo pienso del entrenador, que es uno de los mejores del mundo, que ha marcado una época, está marcando una época en el fútbol, que ha sido un innovador, entonces no cambia absolutamente nada.
Pel partit de demà, al camp del Rayo, Ancelotti no tindrà, com dèiem, Mbappé, però sí que recupera Camavinga.
I encara una cosa més de futbol, perquè el Barça femení continua en pas ferm a la Champions i ja és als quarts de final d'aquesta competició. Les blaugranes van imposar-se ahir a domicili al camp del Hammarby suec Montserraia.
En un partit que es va jugar amb temperatura sota zero, però amb l'estadi ple de gom a gom, el Barça va superar 0-3 l'equip suec a Estocolm. Eva Peyer, amb un doblet a la primera meitat, i Aitana Bonmatí al segon temps, van firmar el triomf. La nota positiva va ser el retorn de Salma Parayuelo, de fet, el debut aquesta temporada, després de 4 mesos inactiva amb molèsties.
Ahora, pues, progressivament, ir entrando más con equipo, seguir encontrando sensaciones y ya meterle caña pronto.
Kira Walsh va ser baixa d'última hora per una infecció intestinal. Amb la classificació per a quarts de la Champions a la butxaca, ara l'objectiu de les blaugranes és acabar com a primeres de grup i ho poden aconseguir en l'última jornada dimecres que ve contra Manchester City. Les angleses van superar ahir el St. Pölten 2-0 i es mantenen líders amb 15 punts. A 3 punts hi ha les blaugranes, segones. Per acabar primeres del grup, a la Champions, el Barça ha de guanyar el City per com a mínim 2 gols. Així ho veu el tècnic de Barça, Pere Romeu.
Un partit molt exigent, molt exigent. Serà un partit on nosaltres clarament anirem per la victòria per intentar quedar primers de grup, que és el nostre objectiu. Juguem a casa, esperem que hi hagi molt d'aficionat culer perquè els necessitarem segur.
El Barça City es disputarà dimecres que ve a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a 6:45 de la tarda. Abans, diumenge, el Barça jugarà a la Lliga F al camp del València a les 12 del migdia, un partit que es pot veure per Esport 3.
Passant 3 minuts de 3:45 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i després de la pausa...
Amb asma es pot fer esport i crec que és bo dir-ho, no? Que no han d'haver aquests límits a vegades que potser diem no, és que si és algú respiratori no podem fer esport. Doncs si el metge ens aconsella fer esport, que no ens posem aquests límits mentals.
Després de la publicitat repassarem la visió esportiva de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, la Marató de 3CAT que es fa aquest diumenge.
Catalunya migdia.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'ànima de l'emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre. Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
El Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any. Subscriu el teu fill a la revista El Tatano. Entra al web cavallfort.cat. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Arriben les Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona. Del 19 al 22 de desembre, el Palau Sant Jordi acull els 32 millors jugadors i jugadores del món en el millor espectacle de la temporada. Ja pots comprar ara les entrades a premierpadel.com. Qatar Airways Premier Padel Finals, el millor pàdel a Barcelona, amb el suport de Catalunya Ràdio.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Ara a Carrefour i Carrefour.es, de les compres superiors a 40 euros en joguines, te'n retornem un 30%. Només fins al 16 de desembre. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Avui toca Eurolliga. El Barça disputa partit de la 15a jornada contra l'Armani de Milà. És un enfrontament entre dos equips que empaten ara mateix a la classificació, tenen 8 victòries, i que a més suposa, Ernest Macià, el retrobament del Palau Blaugrana amb l'ex-Blaugrana, amb Nikola Mikhnotic.
Sí, que fa un parell d'hores estava entrenant sobre el parquet ja del Palau, ja l'ha provat, i per tant, doncs, veurem aquest Milà de Mikhnotic, que ha guanyat 6 dels últims 7 partits, i a Can Barça, doncs bé, arriben dos partits que són molt emocionals, avui amb Mikhnotic, dimarts amb Jessica Bixos. Per tant, el repte de Joan Peñarroya i de bona part de la plantilla actual del Barça és viure com més al marge millor d'aquesta realitat.
I el Nico, que d'aquí a 4 dies vingui al Saras, és un tema més emocional cara a l'aficionat i cara a la grada que no pas cara a l'equip. Estem parlant de persones importants, persones amb molta transcendència amb l'Eurolliga en els últims anys, però per l'equip jo crec que no suposa res.
Jessica Bixos, que per cert ahir va perdre de 30 punts a casa contra el Mònaco. I sobre el partit d'avui, Nikola Mirotic, bé, és 19 punts i 7 rebots, el segon màxim anotador, el segon màxim rebotejador, el número 1, jugador més determinant quan és a pista de tota l'Eurolliga. En declaracions a La Vanguardia, que va viatjar a Milà fa uns dies per parlar amb ell, Mirotic espera avui al Palau Blaugrana que l'aficionat del Barça el rebi bé.
Yo espero que, bueno, que un buen recibimiento, porque yo lo que sé que yo lo di todo esos 4 años en Barcelona.
Dos lligues, dues copes. En fi, ahir, per cert, derrota del Madrid a casa amb els Alguiris de Kaunas. Van desqualificar el seu tècnic, Xus Mateo, i qui va seure a la banqueta en substitució de Xus Mateo? Un català, Paco Redondo, del planter del Joventut.
Doncs el partit del Barça avui contra l'Armani Milà és a 8:45 al Palau Blaugrana i el podreu seguir dins del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I aquesta tarda, un ull posat a Budapest. Allà s'hi està fent el Mundial de Piscina Curta i avui un nedador català, el tarragoní Carles Coll, disputa dues finals.
Al voltant de les 6 nedarà la final dels 200 braça, a les 7 es disputa la final dels 100 estils, on té més opcions de fer un bon paper a les sèries de classificació. De fet, Coll ja va aconseguir una gran marca, va aconseguir el rècord d'Espanya, la seva millor marca personal. Carles Coll és una de les grans promeses de la natació catalana, és a punt d'acabar el grau d'enginyeria bioquímica a la Universitat de Virginia Beach, on ha tingut com a entrenador l'exmedallista olímpic Sergi López. El tarragoní vol tancar aquest cicle acadèmic per poder centrar-se al 100% en la seva carrera esportiva.
Primer de tot, haig d'acabar la universitat, que em queda poquet ja, i després d'això sí que m'agradaria centrar-me només en natació i provar a veure o fins on puc arribar, provar el meu límit, i crec que quan acabi la universitat aquesta temporada que ve ja serà temps de ficar-me a tope amb la natació.
Recordem que Carles Coll, als seus 23 anys, després de disputar els Jocs Olímpics de París, s'ha convertit ja en una de les referències de la natació estatal.
I ara parlem d'hoquei patins, perquè el Barça visita el Porto a partir de 2:15, Marta Garcia.
Un partit igualat perquè els blaugranes ara mateix són quarts de la classificació per la cinquena posició dels portuguesos. Al davant, un rival amb molta qualitat i bé que ho sap el porter del Barça, Carles Grau, exjugador de l'equip portuguès.
Els vuit jugadors de pista són espectaculars, els dos porters també. Jo aquest tipus de partit a qualsevol jugador li agrada. Hem d'anar concentrats, però la qualitat que tenen ells són jugadors de primer nivell de les seves seleccions.
Pel que fa als altres dos catalans de la competició, ahir Noia 7, Sant Omer 1, amb els de la Noia, que són líders del seu grup, i Barcelos 2, Reus Deportiu 1, amb els reusencs, tercers amb 6 punts.
Això pel que fa a la Champions masculina, però la femenina arrenca aquest cap de setmana. Hi participen 3 equips catalans, a més del Fraga, que defensa el títol, Isaac Vilalta.
Doncs sí, tots 4 enquadrats en el mateix grup amb una Champions que serà duríssima. D'entrada s'enfronten el Fraga i el Vilassana, en la reedició de la final de la temporada passada, en un duel amb clar regust lleidatà. Lluís Rodero és el tècnic del Vilassana.
Un partit més, a veure, Champions, partit del que ens agraden, i realment només hem de fer el que vam fer aquí a casa a la Lliga i ser una mica més eficaces de cara a porteria. Jo remarco el partit amb el Fraga de Lliga, no els hi puc dir que han fet un mal partit, crec que hem sigut un molt bon equip, però ens ha faltat la definició.
I Jordi Capdevila, entrenador del Fraga.
És que hem jugat moltes vegades, i aquestes últimes temporades ens estem trobant molt. Però bueno, crec que és un partit intens, un partit segur que divertit per la gent que vindrà a veure'l, sigui més concentrada, pugui dominar millor els fases del partit, bueno, doncs a veure com ho podem afrontar.
L'altre partit del grup enfrontarà el Manlleu i el Palau.
I aquest cap de setmana també hi ha l'Eurocup de tenis taula, la segona competició europea que replega, Montse, 3 equips catalans.
El Borges masculí és a Lilla, al nord de França, per disputar la primera fase de l'Eurocup. Demà al matí debuten contra el Gliwice polonès i també jugaran contra l'Star de Croàcia i el Grumbe Tarsbach, alemany. Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. Josep Lluís Andrade, entrenador de la Noli, les Borges Vall.
Sempre que van jugues a Europa, el grup són molt complicat, no? Sabem el potencial dels jugadors i, bueno, a veure, sabem que no som els favorits per passar, però bueno, que ho intentarem.
A l'Eurocup femenina de tenis taula a Portugal, participació de 2 equips, el Minor Ganchets Costa Daurada jugarà contra el Jori Hongarès i les anfitriones del Mirandela. El president del Minor Ganchets és Joan Carles Virgili.
La nostra aspiració és la màxima, intentar arribar el més lluny possible. Si podem entrar a semifinals, que seria millorar el millor resultat que nosaltres hem tingut a Europa, que va ser caure eliminats fa 2 anys darrere a quarts de final.
També juga la localitat portuguesa de Mirandela en un altre grup, el Girbau Vic, que s'enfrontarà a l'Illa i al Burgos. Com a l'Eurocup masculina, es classifiquen els 2 primers equips de cada grup.
Això pel que fa, com dèiem, a l'Eurocup de tenis taula, és la segona competició europea, però també hi ha partits de la tercera competició europea, la Europe Trophy Club. Aquí l'Olot afronta una cita històrica, perquè debuta en una competició europea que, a més, organitza el Club Garrotxí. 4 equips, tots contra tots, i els 2 primers es classifiquen per la següent ronda. Per tant, bona sort per als olotins que debuten en aquesta competició europea de tenis taula. Falten 2 minuts per arribar a les 3. Ja sabeu, diumenge hi ha la marató de Catalunya Ràdio i TV3, la marató 3CAT.
Però no vull que els teus us plorin, digue'm adéu.
Això que sentim són els Estopa amb la cançó Me'n vaig a peu, de Joan Manel Serrat. És una de les cançons del disc de la Marató de 3CAT que enguany està dedicada a les malalties respiratòries, malalties que també tenen afectació a l'esport, Marta, en casos com, per exemple, el de la nedadora Jessica Vall.
Recentment retirada, va tindre una bronquiolitis amb ingrés hospitalari quan era xiqueta i sempre ha tingut molta consciència que calia cuidar el tema respiratori, però va haver-hi un moment de la seva carrera esportiva que la situació va canviar. Els refredats s'allargaven excessivament en el temps i, a més, li costava respirar quan entrenava i competia. Així que li van fer unes proves en el CAR de Sant Cugat.
Al final el que jo tinc és una hiperreactivitat bronquial, és a dir, que els bronquis reaccionen de manera exagerada a determinats al·lèrgens. No saps a què reaccionaràs, però si tu vas a competir o posen més clor del que toca o hi ha un altre al·lèrgen que pot afectar, doncs aquests bronquis es tanquen i a l'hora de competir doncs notes que et falta l'aire.
En esta entrevista al Tot Costa, Jessica Vall insistix que tindre asma no és incompatible amb la pràctica esportiva ni tampoc del nivell, sempre això sí amb supervisió mèdica. I bona prova d'això és que ella és triple semifinalista olímpica i també medallista mundial i europea. La Marató, este diumenge, en Catalunya Ràdio i TV3.
I abans d'acabar, recordem que avui comença la jornada de Lliga de Primera Divisió de Futbol amb un partit Valladolid-València que juga a partir de les 9.